Les dues en punt, bona tarda. Les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Un gol anotat cada 205 minuts, millor ràtio anotadora de la plantilla. 4 gols en el que portem de Lliga, Pichichi empatat amb Stoichkov i autor de les últimes dues dianes de l'equip, el 2-2 Almeria en el lliure indirecte famós i el gol de la victòria a les Palmes. A Juan Hernández se li podrà retreure alguna cosa en quant al joc, però és innegable el seu olfacte golejador. No està sent titular, ni molt menys, només 8 partits d'inici dels 20 que ha disputat, ni un sol de complert als 90 minuts, però malgrat tot, la punteria és un dels seus punts forts. En un Sabadell que reparteix bastant el seu registre golejador, amb Stoichkov 4 gols, Guru 3, Adri, Ibiza i Néstor 2, Juan s'ha guanyat un raconet en aquest rànquing, veient porteria en 4 ocasions ja, just el que necessita el Sabadell per escalar posicions. Avui coneixerem com viu el murcià el seu dolç moment de cara a porteria, que duri la ratxa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Repassem l'alineació del programa, la redacció el Pau Vitur i el Sergi Garcés i com estudiant en pràctiques el Pau Pasqual, el control de so, Sergi Cubero, Roger Benet i Toni Pacheco. Amb tots ells comencem.
Qui es comenta la recepció?
Tindrem a Juan Hernández en els primers minuts de programa en directe. Ben atents perquè avui parlarem de les reivindicacions de tots els equips de la ciutat que hauran de tornar a competir a partir de les noves restriccions que ahir van entrar en vigor i, a més, futbol sala, handbol o waterpolo, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
L'Atlético, el líder de primera, es deixa 2 punts ahir contra el Celta. Facundo Ferreira a les acaballes va fer el 2-2 definitiu al Wanda Metropolitano després d'un nou doblet de Luis Suárez. Ara la distància de l'equip de Simeone respecte al Barcelona i al Madrid és de 8 punts, però amb un partit pendent. Per cert, els blancs juguen avui a les 9 a casa contra el Getafe. I Rafa Nadal s'ha estrenat amb triomf a l'Obert d'Austràlia, victòria del Manacorí en 3 sets contra el serbi Laszlo Gere. El pròxim rival del Balear serà el nord-americà Michael Mu. Les catalanes Paula Badosa i Aliona Bolsova han quedat eliminades. Ronald Araujo, més coses, estarà unes 3 setmanes de baixa. El central del Barcelona va patir un esquinç al turmell esquerre contra el Betis i es perdrà l'anada dels vuitens de la Champions contra el PSG. Al Mundial de Clubs dijous es jugarà una sorprenent final, Bayern contra Tigres. Els bavaresos van guanyar 2-0 l'Al-Ahli egipci ahir, mentre els mexicans van fer saltar la banca defensa del Palmeiras brasiler. Tigres és el primer equip CONCACAF que arriba a una final del torneig. A la Copa de Futbol Sala tenim derbi avui, derbi català, Barcelona-Indústria Santa Coloma jugant-se un bitllet per la final a 4 a partir de 6:45 en una eliminatòria a partit únic i també juga avui el Barça d'handbol. A 8:45 l'equip de l'extrem sabadellenc Aleix Gómez rep el Veszprém hongarès de David Davis. Els blaugranes defensen aquesta condició de líders de grup que tenen, a més, amb la condició d'invictes, havent-ho guanyat, de moment, tot a la màxima competició continental.
Han parlat en les últimes hores
l'entrenador de l'Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, sobre Luis Suárez.
Bueno, Luis, muy bien. Es su trabajo, obviamente vive de esa posición. Intentamos generar juego para que él logre aparecer por el lugar donde él se siente más cómodo. El primer gol fue un buen pase de Llorente, el segundo un gran pase de Lodi. Y él siempre ahí pronto para, obviamente, hacer lo que mejor sabe, que es acercarse al gol.
Y a las xarxes socials.
Una història a Instagram de la waterpolista del Natació Sabadell, Judit Forca, recordant una publicació seva de fa just 8 anys, amb cara de babies, com respon Marina Cordobés. Apareixen les dues jugadores actualment del primer equip sabadellenc de l'Estrelpool, juntament amb Eva Alegre i amb Paula i Carla Avellan.
De quin partit no estarem pendents?
De la Lliga de la Guyana Francesa. Avui a les 11 de la nit, un Remir contra Monturí.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
5 minuts per sobre de les 2 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'aquest dimarts, dia 9 de febrer del 2021, el dia que el centre d'esports ha tornat als entrenaments, sessió a Sant Oleguer, la primera de les 3 que tindrà només Antoni Dalgó per preparar el Sabadell Real Zaragoza de divendres a la Nova Creu Alta. Com sabeu, duel directe per la permanència entre dos equips que tenen només un punt de distància ara mateix a la classificació i que serien els primers que se salvarien si avui acabés la Lliga. L'objectiu dels arlequinats queda clar quin és, redreçar el rumb a casa, on de moment són el pitjor local de tota la Lliga amb només 10 punts, pels 15 que han aconseguit ja fora. I més ara, que venen duels directíssims contra el Zaragoza i l'Albacete de manera consecutiva. D'això i de molt més parlarem en els pròxims minuts amb un dels homes de moda. Les últimes setmanes al conjunt arlequinat, Juan Hernández, futbolista del Sabadell, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Iba a decir que cómo había ido la vuelta al Tajo, pero claro, es que ayer mismo volvíais de Las Palmas, así que mucho tiempo para desconectar tampoco es que hayáis tenido.
Bueno, no, la verdad es que no. Llegamos a la hora de comer, más o menos, y hoy ya hemos empezado con los entrenamientos.
3 días para preparar este partido contra el Real Zaragoza. Esto, en cierta manera, recuerda un poco a lo que fue el tramo más cargado de Liga, ¿no?, de la primera vuelta.
Sí, la verdad que el partido tenemos pocos días para prepararlo, pero bueno, seguro que lo vamos a preparar muy bien, ¿no? Como venimos haciendo y seguro que sacamos un resultado positivo.
Partidazo el que se nos viene, oportunidad de oro otra vez para olvidar todo lo que estaba contando yo ahora de la asignatura pendiente del equipo que de momento está siendo los partidos en casa.
Sí, la verdad que estos últimos partidos nos ha costado un poco, ¿no? La verdad que el equipo lleva una buena dinámica, ¿no?, sin encajar derrotas, y este fin de en Las Palmas hemos podido lograr la victoria. Esperemos que el viernes en casa contra un rival que nos saca un punto, que va a ser un partido muy complicado, podamos lograr la victoria en la Nova Creu Alta.
¿Por qué crees que el equipo no está rindiendo igual en la Nova Creu Alta que a domicilio? Porque ayer decíamos, ¿no?, está sumando más puntos el Sabadell fuera de casa que equipos que están arriba, como, no sé, el Rayo, el Sporting, etcétera. En cambio, aquí en casa, no sé si encontráis algún motivo por el que de momento no carbura tanto el equipo.
No, yo no creo que se trate de ningún motivo, ¿no?, en especial. Yo creo que el equipo quiere ganar todos los partidos, y pues el rival a veces hace cosas bien también, ¿no?, y te impide ganar. Pero yo creo que los partidos que jugamos en casa hemos estado muy sólidos y muchos de ellos no hemos merecido llevar los 3 puntos.
Estamos hablando en clave general, colectiva, del equipo, pero a nivel individual también es curioso porque tú, ahora hablaremos del tema, llevas 4 goles, pero aún tienes esa espinita, ¿no?, de marcar en casa también.
Sí, la verdad es que tu compañero me lo preguntaba la semana pasada cuando metí contra el Almería. Y bueno, me dijo que si había algún factor, le dije pues que no, que sería casualidad. Y mira, a ver si el viernes, ¿no?, puede ser el primer gol en casa.
Ojalá. Y si no, que sea porque el equipo igualmente gana. Claro, al final son 4 goles los que llevas, los 4 fuera, Vallecas, Gijón, Almería y ahora también Las Palmas, que tampoco son malas plazas, ¿eh?, donde has visto portería, señores, estadios contra grandes rivales.
Bueno, sí, yo creo que eso es lo de menos, ¿no? El estadio, el rival. Un jugador como yo que vive de esa posición, de ahí de delantero, de meter gol, pues bueno, siempre una alegría.
Además, los 2 últimos goles del equipo han llevado tu firma, el libre indirecto de los Juegos Mediterráneos y el de la victoria en Gran Canaria. ¿Podríamos decir que por ahí pasas por un buen momento, ¿no?, en el aspecto goleador?
Bueno, sí, la verdad es que yo me encuentro bastante bien, ¿no? Estoy entrenando a tope, como siempre, y esperando la oportunidad para cada vez que salga a jugar, pues intentar ayudar al equipo, y si es con un gol, pues mucho mejor.
El gol del otro día, por cierto, me pareció que se lo dedicabas a Grego Sierra, entre murcianos iba el tema.
Sí, lo habíamos hablado porque él siempre está conmigo, ¿no? Siempre tenemos muy buena relación, y le dije que él me dijo antes del partido que iba a marcar un gol, y yo, claro, al meter el gol, pues después se lo dediqué a él.
Tiene buen ojo, a ver qué te dice de cara al viernes. Pregúntale.
Eso hablamos, le dije, ya sabes que cada partido me tienes que decir que voy a meter un gol.
Recordamos un poco tu trayectoria. Tú te lesionaste en el ligamento cruzado en Cádiz hace un par de años y te perdiste, creo que fueron casi 30 partidos, 29. En el Celta, 16 partidos más fuera de los terrenos de juego la temporada pasada. Recuerdo que hablábamos hace nada, 2 o 3 semanas con Gorka Guruceta, y nos decía que a él sabía que le iba a costar un poco de arrancar este año, ¿no? Entre el salto de categoría, el confinamiento de ahora hace justo un año, que en su caso lo pillaba justo recuperándose y saliendo de esa lesión de gravedad que también sufrió, y que entre unas cosas y otras que iba a necesitar ese cierto rodaje. ¿Tú tienes esa misma sensación? ¿Tienes la sensación de que cada vez te encuentras mejor, de que cada vez tienes más sensación de encontrar el mejor Juan Hernández, habiendo olvidado ya todo ese calvario que decíamos ahora?
Claro, la verdad es que cuando estás tanto tiempo fuera de los terrenos de juego, ¿no?, quieras o no quieras, cuando vuelves, pues te cuesta mucho más. Y tú, una vez que vas rodando y vas cogiendo sensaciones y minutos y entrenamientos, pues claro, pues te vas encontrando mejor.
Hoy, por cierto, no sé si has visto el Twitter o no, pero nominado como MVP de la jornada de la Liga Smartbank. El Sabadell pedía el voto a través de las redes sociales para intentar que Juan Hernández sea el mejor de la jornada. ¿Lo has visto? ¿Lo sabías? O
No lo he visto, la verdad. Me acabo de enterar porque me lo estás diciendo tú.
A ver si hay suerte, ¿no? Desde aquí, que la gente vote por Juan Hernández. A ver si lo hacemos MVP de esta última jornada. Al final, al margen de eso, máximo goleador ahora mismo, 4 goles empatado con Stoichkov. También jugador con una mejor media de goles por minuto. La ratio es de meter un gol cada 205 minutos disputados. ¿Le das muchas vueltas a eso, al tema de números, estadísticas o no?
No, la verdad es que no. Ya te digo, yo entreno cada día para poder contar con minutos y intentar hacer goles cada vez que juego. Pero en relación, el equipo ahora está jugando muy bien, ¿no? Y eso también nos beneficia a los de arriba, porque estamos creando muchísimo peligro y estamos concediendo poco. Entonces, pues eso se ve reflejado en los de arriba, porque al tener más ocasiones, más llegadas a portería, pues tiene más facilidad de hacer gol, ¿no?
Tú te has llevado el protagonismo en estas últimas jornadas en forma de un par de goles fuera de casa, pero Stoichkov, Guru, Álvaro están jugando de inicio las últimas semanas. Aquí hay mucha competencia también delante, ¿eh? Con la llegada de Álvaro Vázquez, me imagino que más aún. Lamentablemente no tenemos a Néstor Querol estas semanas, estos meses, por lesión, pero competencia sana, pero dura la que hay en esas posiciones.
Sí, la verdad es que yo creo que la competencia siempre es buena, ¿no? Porque así el que está a tu lado está apretando. Y tú sabes que no te puedes relajar. Nosotros tenemos que dar el 100% en cada partido, porque si no damos el 100% no nos va a llegar para conseguir los 3 puntos. Y yo creo que tener una buena competencia, ¿no?, y una rivalidad sana, como has dicho, es súper importante.
Además, da la sensación que el Sabadell no se está sosteniendo por un goleador, como puede pasar en otras plazas, sino que la cosa está muy repartida, ¿no? Decíamos, Stoichkov 4, tú también 4, Guru 3, Néstor Ibiza y Adri Cuevas 2, o sea que está todo muy muy repartido.
Sí, la verdad es que está todo muy repartido, pero bueno, como ya te digo, nosotros tenemos muy buen grupo, ¿no?, y nos da igual al final y al cabo quién meta el gol, ¿no? La verdad es que trabajamos para ganar todos juntos, y cuando mete uno un gol, el gol es de todo el equipo.
No te voy a hacer la típica pregunta que se le hace a los delanteros siempre de ¿con cuántos goles vas a acabar la temporada?, o ¿qué objetivo te marcas?, y a nivel individual, etcétera. Pero sí que, repasando un poco el currículum, son 7 goles los que marcas con el Getafe B, 9 con el Celta B el primer año, 15 el segundo, que al final siempre has visto portería con relativa facilidad, ¿no?
Sí, la verdad es que yo siempre me he caracterizado por un poco eso, ¿no? Por tener, de cierta manera, facilidad para el gol. Pero bueno, este año, pues, al principio se resistió un poco, ¿no? Sí, es verdad que empecé bien el primer partido metiendo, pero ya te digo, yo con ayudando al equipo es como más contento estoy, y si, como te he dicho, marcando el gol el otro día en Las Palmas, pues muy contento de poder ayudar al equipo.
Pensemos en el futuro, para ir rematando el tema, en el próximo tramo, Zaragoza, Albacete y Castellón, en el próximo mes y medio nos los encontraremos por el camino. Es verdad que luego con otros rivales, como por ejemplo el Español, que seguramente suban mucho la media del potencial de los rivales, o como mínimo no son rivales que están en esta parte baja de la clasificación, pero da la sensación que en estas próximas semanas se va a marcar un poco el objetivo o por dónde lucha el Sabadell en el tramo final, ¿no?
Sí, la verdad es que se va a ir viendo, pero se va a ir viendo cada jornada, ¿no? Porque nosotros ahora mismo no miramos más allá del partido del viernes. Nosotros, nuestro objetivo ahora mismo es preparar el partido de la mejor manera posible para el viernes, conseguir los 3 puntos.
Ves la clasificación ahora por eso, y aparte de que da gusto ver al Sabadell fuera de las últimas 4 plazas, que ojalá que dure hasta el final de la Liga, pero ya no parece que haya tanta brecha, tanta distancia como hace nada, un par de semanas, ¿no? Tenemos al Oviedo a 3 puntos, al Logroñés a 4, a 5 Tenerife y Fuenlabrada. Vaya, que el que se despiste aquí se complica la vida, que no es una cosa como parecía de los últimos 6 y ya.
Sí, estamos viendo que está todo muy apretado, ¿no? Y que los equipos de abajo también ganan. Y tanto, como tú has dicho, tenemos a los de arriba a pocos puntos, pero a los de abajo también. Así que no podemos relajarnos ni un segundo. Nosotros tenemos que dar el 100% en todos los partidos, porque así será la mejor manera de coger distancia de los que están detrás.
Empezaba preguntándote por las necesidades en casa. Acabo precisamente con ese partido del viernes. Nos dicen que el Zaragoza en la jornada 25 iba a estar con el agua al cuello. y no nos lo creemos, pero es que parece que con Jim ha encontrado un poco la regularidad, ¿no? Ha encontrado el camino, han dado con la tecla y nos viene en cierta manera un rival crecido ahora.
Sí, ellos vienen también en un buen momento, ¿no? Y están ahí, los tenemos a un punto. Vienen, creo que son de dos victorias consecutivas, ¿no? No sé, creo que son dos. Y bueno, ya te digo, nosotros no le vamos a plantear un partido fácil, seguro que, y ellos a nosotros tampoco, pero yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas muy bien y así como tenemos que seguir haciéndolas y no levantar el pie del acelerador.
En la primera vuelta, por cierto, ya sabemos que el calendario es asimétrico y por lo tanto no podemos hablar que haga una vuelta entera, pero sí que aquel partido fue un poco como un punto de inflexión, ¿no? No solo por ser el primer punto que se consiguió en este regreso del Sabadell a la Liga Smartbank, sino por la sensación de superioridad. Fue un partido en cierta manera clave para cambiar la tendencia, ¿no?
Sí, para mí ese partido, la verdad que el equipo estuvo muy bien y yo creo que ese partido nos merecimos los tres puntos. Sí que es verdad que todos teníamos ganas de puntuar, pero concretamente ese partido yo creo que el Sabadell fue justo en plan que fue merecedor de los tres puntos. Pero bueno, nosotros, ya te digo, yo creo que hicimos un muy buen partido y el viernes tenemos que hacer otro buen partido para conseguir los tres puntos.
Pues ojalá que se consigan esos tres puntos, que se alargue la buena racha y a nivel individual ojalá que no sean cuatro, sino cinco, seis, siete, que vayan lloviendo. Los goles de Juan Hernández, como decíamos ahora mismo, el jugador candidato a MVP de la jornada en este último fin de semana en la Liga de Smartbank y también máximo goleador del Sabadell ahora con cuatro dianas empatado con Stoichkov. Juan, un placer charlar un rato de fútbol y toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better out on the floor. See them grooving to the baseline, funkin' on top. Electro, electro is the new style.
2 minutets, ara mateix per sobre d'un quart de 3 de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís amb Juan Hernández. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
T'agrada la conversa, no? T'agrada el que ha explicat el Murcia? Amb què et quedes d'aquesta xerrada que hem tingut avui amb el de Llorca?
Bé, bueno, amb aquestes ganes d'haver agafat, esperem, la onada bona, no? Ell mateix ha reconegut aquests moments una miqueta més de dubte, d'aclimatar-se, d'arribar, de superar, potser, entre cometes, problemes del club nou i els que li han tocat viure a ell a títol individual. I aquesta sensació, que tant de bo sigui real, d'estar en el moment òptim i de creixement. El veurem, i com dic, desitjant que estigui en el cert. Ell es coneix millor que ningú, per tant, és bona notícia que com a mínim ho senti així.
La sensació és que li està costant molt trobar la regularitat en quant a ser titular, en quant a tenir protagonisme d'inici, etc, però que quan surt... Hi ha jugadors que potser no requereixen, apareixen tantes jugades per després tenir gol, no? I punteria està demostrant que no li falta al Murcia.
Sí, l'esportista en general té aquest punt egoista, vaig a dir-ho així, el futbolista, a més, de manera particular encara més, de no voler, ningú vol l'etiqueta aquesta de ser revulsiu, no? Ningú vol que se li carregui l'etiqueta de és un jugador que només pot sortir 30 minuts o 35 perquè aquells te'ls dona de molta qualitat. Però és cert que ha estat segurament, o les seves millors actuacions han coincidit de moment amb Juan Hernández, quan li ha tocat ser precisament això, un jugador que amb el partit ja encarat o ja estructurat surt i aporta alguna cosa diferent. Potser els dies o ha coincidit, és casualitat, o és una circumstància que ningú no li ha parat atenció, però no l'hem vist amb un paper tan protagonista les vegades, les ocasions que li ha tocat ser titular, que no pas quan ha hagut de jugar aquest rol. Insisteixo, segur que si ara ens està escoltant encara dirà, sí, home, jo no el vull per mi, aquest paper, no? Prefereixo jugar des del minut 0, o sigui, des del minut 1, que no pas des del minut 70. Però, al final, és, quan diem allò de gestionar grup, un entrenador ha de saber també les peces per quan li poden ser més profitoses pel bé del col·lectiu.
Després, a les xarxes socials, veurem les fotos que li ha fet el Roger Benet, avui amb quatre... pilotes, representant els 4 gols que ha anotat de moment Juan Hernández, que ha tingut una mica de tot, no? És cert que, per exemple, no ha marcat de cap, però porta 2 a pilota aturada, el gol de falta directa a Vallecas en l'estrena de la Lliga i el gol de lliure indirecte que s'havia de materialitzar després a Almeria, la jugada d'aquesta setmana a Las Palmas i aquella arribada contra l'Sporting de Gijón, al Molinón Enrique Castro Quini, per afusellar el porter dels Asturians. Per tant, de demostrant que també va bé amb el colpeig de pilota aturada. De fet, el colpeig segurament sigui una de les armes principals de Juan Hernández.
Sí, i que sap moure's bé a l'espai. O sigui, és un jugador que potser si ha de construir tota la jugada des de banda o des de tres quarts de camp, ha de tenir més problemes, però que sap aprofitar bé el que és aquesta desmarcada, que el company el busqui, i després, com dius, el colpeig que té, la potència i col·locació amb la qual executa és un arma a tenir molt i molt en compte. Bé, insisteixo amb el discurs inicial, d'aquesta part inicial, que és tan de bo, aquesta, com dius tu, regularitat que ell ha trobat a falta també durant la primera part de la temporada, sigui simptomàtic aquests bons números, com a mínim a nivell golejador, que està aconseguint a les darreres jornades.
Avui l'equip ha tornat a la feina, ha estat a Sant Oleguer, 3 dies, com dèiem, per preparar el Sabadell-Zaragoza de divendres a les 9 de la nit a l'estadi de la Nova Creu Alta. Així com a principal titular de la sessió d'avui, sabíem, evidentment, que tant Aleix Coc com Néstor Querol no participen al nivell que la resta del grup. Juan Ibiza, que va ser, no diré baixa, perquè va entrar a la convocatòria, però no va poder jugar d'inici per molèsties a l'espatlla de l'últim partit al Gran Canària. La novetat és que pot entrenar.
Sí, ja ho deien, com a mínim la informació amb la qual treballàvem l'altre dia en la prèvia del partit era que era per precaució, era per aquestes molèsties que havien anat arrossegant al llarg de tota la setmana, en l'impàs que va anar des del partit entre el Lugo i les Palmes, i que no era una lesió o no era un contratemps que hagués de revertir massa gravetat, no? Per tant, com dius, la bona notícia és això, que comença la setmana, perquè pel Sabadell arrenca avui la setmana de preparació, doncs amb bona notícia, amb Juan Ibiza ja recuperat, i per tant confiant que pugui estar a disposició del tècnic. Això seria complementat tot una mica, ja vam veure jugar Adri Cuevas, ja sabem que Pedro Capó també està recuperat, si no al 100%, sí, en un tant per cent molt, molt, molt elevat, com a mínim per estar també a disposició d'Hidalgo. Per tant, els dos únics contratemps, anem a dir-ho així, Adri, els dos ja sabuts, i toquem ferro que al llarg de la setmana no passi res més ja, que són els d'Aleix Coc i de Néstor Querol, que aquests ja sí que és segur, com tothom sap aquestes alçades de pel·lícula, que no podran estar ja no només contra el Real Zaragoza, sinó en els propers compromisos que tingui el conjunt arlequinat.
Deies que el Sabadell començava avui la setmana, d'altres la van acabar ahir, amb doble enfrontament. D'una banda, el Pontferradina 2, el Corcón 0. És cert que l'equip d'Anquela té una molt bona primera meitat, però que tot i així marxa perdent amb un gol de l'incombustible Yuri, que després va tornar a veure porteria, i per tant la segona meitat sí que va ser força més de la Deportiva. És cert que l'equip del Bierzo va patir per moments a partir de l'últim quart d'hora especialment de joc, però va saber mantenir aquest 2-0, i l'Alcorcón es queda despenjat, de moment.
Sí, és ara mateix el QE, i a més QE, com dius, per lo ajustat que està la classificació...
Són 5 punts amb el Sabadell.
5 punts són molts, Algú pensarà que ens estem tornant bojos de parlar de 5 punts com una gran distància, que evidentment no l'és, però veient com va d'ajustada, setmana rere setmana, aquest intercanvi de posicions, d'ara perds tu, ara empat tu jo, ara guanya no sé qui... Aquests 5 punts, home, ja comencen a ser, doncs mira, respecte al Sabadell, com diem, doncs gairebé 2 partits de distància entre els madrilenys i l'equip d'Antonio Hidalgo, no? Bé, al final, si es trenca i van caient peces pel camí, si és per la part baixa, ho donem per molt bo. No li desitjo res dolent a l'Alcorcón, però evidentment, si, com diu aquell, si he de triar entre tu i jo, m'estimo més a mi mateix, no? Doncs això és una mica el mateix. Si hem de patir entre l'Alcorcón i el Sabadell, doncs si els de Madrid s'han de quedar allà baix, millor que millor pel Sabadell, un rival menys que quedaria en la cursa.
I la jornada es tancava a l'Anxo Carro, 1-1, amb el Lugo avançant-se per mitjà de Campabadal només començar el partit. Després, Raúl de Tomàs va rebre un carmelet per marcar gairebé a porta buida, i fins i tot va tenir pilota al pal per acabar guanyant el conjunt perico, però aquí també s'obre una petita escletxa, el Mallorca s'escapa, l'Almeria, que té pendent el partit contra el Leganés, podria situar-se segon i deixar l'Espanyol en llocs de play-off i no d'ascens directe, i d'aquí a res, 12 dies, mal comptats, el Sabadell, dissabte de la setmana vinent, visita l'RCD Stadium. Ahir molta gent ja especulava amb això, de si era bon moment o no per trobar-se un equip, senyor equip majúscul, com és l'Espanyol. Home, faríem bé de centrar-nos en el Real Zaragoza divendres.
Importantíssim.
Però és veritat que l'Espanyol tampoc és que travessi el millor moment, o com a mínim que transmet aquella sensació de dubtes.
Sí, un equip gran pot capgirar la situació de la nit al dia. És cert que està passant el conjunt de Vicente Moreno pel pitjor tram de la temporada. Per aquells que ja mantenien dubtes des del principi, que ja plantejaven dubtes, és el moment de treure pit, de dir, veus, ja ho dèiem, que aquest espanyol té molt nom, té molta qualitat, però té poc equip, o poc equip en quant a la conjunció d'efectius, i ahir les coses com són, Adri. Com dius, l'última jugada en els últims minuts podria haver decantat el partit en favor de l'Espanyol, però si parlem de justícia, si és que n'hi ha d'haver, el Lugo va tenir ocasions més que suficients per haver marxat ja al descans amb un marcador molt més ampli i que es va veure, doncs, clarament després perjudicat per aquest error que Raúl de Tomás, evidentment, hi ha jugadors als quals tu els hi pots facilitar la feina, però RDT és un mal company de viatge en aquest sentit. Per tant, l'Espanyol va salvar, jo diria així, el titular, i que no se m'enfadi ningú de la parròquia Perica, per mi l'Espanyol ahir salva un puntet i gràcies a l'Anxo Carro. I com dius, els equips grans, si passen per dubtes, millor agafar-los així. Que no passi res estrany aquesta jornada, que no sigui que tot reverteixi, la setmana que ve estiguem parlant d'un espanyol que s'ha retrobat a ell mateix.
Va, per rematar-ho, ara que parlaves d'aquesta setmana, obrirà el foc al Sabadell a les 9, per tant, des de 9:15 en directe al Sabadell en joc, aquest centre d'esport Sabadell Real Zaragoza, de moment sense designació arbitral. Per tant, a l'espera de qui serà el col·legiat d'aquest enfrontament, tampoc tenim horaris, traient aquest partit contra l'Espanyol, que és dissabte a les 4, d'Albacete en endavant, Albacete aquí a Sabadell, o sigui, el següent partit a la Nova Creu Alta, en teoria, per timings i veient com han anat els de primera divisió, hauria d'estar al caure.
Sí, teòricament la Lliga Smartbank diuen que ha de sortir els dijous. Ja ens estem trobant a les últimes setmanes que això dels dijous significa el divendres, quan no el dissabte, però sí, per timing i per tot plegat, i ja no havent-hi Copa del Rei amb implicació, faig l'afegitó, amb implicació de Lliga Smartbank, crec que seria més que suficient, i ja posats, ara això ja és una petició molt personal, si em poden treure dos de cop, el d'Albacete i el següent desplaçament a Màlaga, els que ens hem de preparar la logística com és Ràdio Sabadell ens farien també un favor saber ja amb una mica d'antelació quan, com i on s'ha de jugar aquest partit davant el Màlaga.
Sí, perquè a més seran dos desplaçaments seguits. Avui miràvem calendari, Rosaleda i Castàlia, després tocarà anar a Castelló. És cert que després, més endavant, tindrem un parell de partits a la Nova Creu Alta de manera consecutiva, però vaja, el calendari que amb això de ser asimètric ens fa una mica la guitza i hem d'anar repassant ara jornada a jornada el que toca. De moment, centrats en aquest Sabadell-Zaragoza de divendres, 9 de la nit, com diem, amb designació arbitral encara per confirmar. Gràcies, Sergi. Demà més.
Fins ara.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Fem un apunt més de futbol abans d'anar a la publicitat perquè el Mercantil es complica una mica més la vida a la Lliga Nacional Juvenil. Amb la derrota a Santa Coloma, la xifra s'eleva ja a una única victòria en els últims 9 partits de Lliga contra la Fundació Gramà. La veritat és que va passar més aviat poca cosa, però un penal al tram inicial, materialitzat per Gerard Álvarez, va decantar el partit del cantó colomenc, amb el definitiu 1-0 per la Fundació Gramà. Àlex Pertusa, capità blaugrana, explica així aquest enfrontament.
No va ser el nostre millor partit, la veritat, però bueno, el partit va estar molt igualat. Si ells no van tenir, em sembla que cap ocasió, i nosaltres tampoc, i això al minut 15, em sembla, més o menys, doncs vam tenir aquest penalti, i doncs sí, això va influenciar el partit, però per la resta és un partit igualat que el podíem haver guanyat o que el podíem haver perdut.
La Fundació Gramà s'escapa ara, 3 punts per sobre dels mercantilistes que tenien l'opció de fer un salt a la classificació. Ara, diu Pertusa, han de reaccionar per no perdre més pistonada després de claudicar en aquest duel directe.
Veníem d'estar molt mentalitzats que era una final perquè no deixa de ser un rival directe. I sí, era, a més de deixar-los enrere, doncs, tenir el gol a baraja amb un rival com aquest doncs, era molt important. Però bueno, no ens queda un altre que seguir i ja està.
5 partits queden per tancar aquesta primera fase. Els graciencs són ara vuitens amb 12 punts en el vagó de cua del seu subgrup de la Lliga Nacional Juvenil, a només 3 punts del fanalet vermell, però a 6 del límit entre lluitar per la divisió d'honor o pel descens. El capi mercantilista segueix pensant que poden arribar a les 5 primeres places enganxant una dinàmica positiva.
És una lliga estranya, per dir-ho així, perquè si ens fixem, si haguéssim guanyat estaríem, em sembla que a 3 de ser cinquens i de pujar-nos a dalt, i a l'haver perdut estem encara a 6, però que guanyant 2 o 3 partits i agafar una bona dinàmica és això, et pots posar a dalt i necessitem ja guanyar i agafar una bona dinàmica, perquè jo crec que ara amb el canvi d'entrenador doncs hem agafat molt ritme, ens ha canviat una mica el xip, que a vegades també va bé, i la veritat és que sí, que al ser una lliga així diferent, guanyant 3 o 4 partits i tal, et pots posar a dalt molt fàcilment.
Tot en un mercantil que, aprofitant el canvi a la banqueta de fa uns dies, amb l'arribada de Dani López, tot just era el seu primer partit fora de casa, també ha retocat la seva plantilla amb novetats d'entrades i de sortides.
Ei, som els de la ràdio.
Som els que et fem vibrar amb un gol.
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol!
O els que et coneixem els gustos.
Els teus gustos de veritat.
Aquest dissabte, dia 13, fem una festa i et volem convidar.
Obrim les portes del Casino dels Senyors, una versió radiofònica barata i aprovada pel Procicat.
Si mires al teu voltant i veus que estem rodejats de poca vergonyes, som el teu programa. La nit del 13 de febrer celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb nosaltres.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de 2:45 de la tarda, creuen l'equador del programa. El canvi de les restriccions aplicats ahir tenen també afectació directa en alguns clubs de la ciutat. Fins a 5 equips reprendran les seves competicions. El motiu és que són les categories catalanes més altes i per quadrar competicions d'àmbit estatal amb ascensos i descensos s'ha decidit que també finalitzin aquestes lligues. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Si et sembla, anem per ordre cronològic. Les primeres competicions en tornar seran les de futbol sala en clau sabadellenca. L'afectat principal és el futbol sala Sabadell femení, que haurà de tornar a competir d'aquí a només 12 dies.
Sí, el cap de setmana del 20-21 de febrer, i que tot just amb això de la flexibilització de les mesures i el fet d'haver aixecat, en certa manera, el confinament municipal, doncs ha pogut recuperar, acaba de recuperar algunes jugadores de fora de la ciutat de Sabadell que fins ahir mateix no podien entrenar. Ens ho ha explicat l'entrenador, el Xavi Muñoz.
Portem un mes amb confinament municipal. Nosaltres tenim jugadores de Castellà, tenim jugadores de Palau, jugadores d'Olesa. Aquestes jugadores no han pogut entrenar. Fa un mes que no entrenen amb l'equip. I si ens donen 2 setmanes abans de reprendre la Lliga, tindrem mig equip que sí que fan coses a part, van a córrer, fan aeròbic. A casa pots fer alguna cosa, però és que no pots anar a gimnasos a fer peses. Bueno, no pots entrenar en equip.
Les Arlequinades, en el seu dia, Adri, havien jugat ja, havien guanyat els dos primers d'aquesta divisió d'honor catalana quan es va interrompre, i ara hauran de tornar a posar-se la granota de feina a correcuita, bàsicament. Aquesta mateixa setmana han començat a entrenar sota cobert, fins ara ho feien a pistes exteriors, i sense pràcticament marge hauran d'afrontar ja aquesta primera jornada de la represa. Muñoz creu que era necessari donar una mica més de temps per preparar la tornada.
La diferència entre el mes, aquest mes que hem estat i ara serà que recuperem les jugadores amb el confinament comarcal, entrenarem a pavelló, tindrem més hores de pista i no estarem a mercè de la climatologia, però bueno, al nivell preparatiu trobo, per les condicions per preparar un retorn a la competició del nivell, bastant deficitàries, sense culpar ningú, pel context. Per tant, ja, el que sí que demanaria és que la federació donés una mica més de marge per preparar. En el fons, hauria de ser una pretemporada el que haurien de preparar, almenys d'un mes.
Doncs les reclamacions que fa en aquest cas Xavi Muñoz, que entre unes coses i unes altres, la conclusió que extreu el tècnic de les creueltenques és molt clara. Hi haurà lesions, avisa, i el nivell no correspondrà amb el que és la categoria.
Les condicions d'entrenament han sigut lamentables durant aquest mes. Reprendre una competició del nivell a dues setmanes vistes, et dic que el que passarà serà que el nivell competitiu serà baixíssim i el risc de lesió serà altíssim.
En el cas del futbol sala, jugarà tota una volta. Totes les lligues que depenen de la Federació Catalana de Futbol seguiran aquest format, excepte la primera catalana. De seguida hi anem, amb el Sabadell Nord. Abans, futbol femení. Tot el que és futbol 11, Pau, torna al següent cap de setmana que el futbol sala, és a dir, l'últim de febrer.
El del 27-28, aquí tenim el sènior femení del centre d'esports que milita a preferent, recordem, i que, per tant, pel mateix motiu d'ascensos a categories estatals, torna a competir. Raül Raposo, que és l'entrenador arlequinat, admet que les seves jugadores encara no es fan a la idea.
Home, afrontem la tornada amb molta il·lusió. Tenim moltes ganes de competir. És algo que les noies venen desitjant de molt temps enrere, però també hi ha cert caliu entre les noies de potser no ens ho acabem de creure que competim, no? Perquè com sabem que la situació és molt estranya i que pot haver-hi qualsevol canvi en qualsevol moment, doncs sembla que aquesta és una mica la situació general entre les noies. De totes maneres, poc a poc van entenent i van assimilant que sí, que en res tornem a competir, llavors cada cop amb més il·lusió i entrenaments cada cop més intensos i amb més ganes.
Com en el cas del futbol sala Sabadell femení, i de fet la resta d'exemples que veurem de seguida, el Sabadell femení tampoc ha pogut entrenar amb normalitat els últims mesos per culpa de les restriccions.
Estem tornant també als entrenaments, donat que durant un període una mica llarg de temps no vam poder comptar amb totes les jugadores pel confinament municipal, llavors estem com tornant als entrenaments i tornant totes les noies a aquests entrenaments. Abans els fèiem amb grups més reduïts.
Sabadell Nord, el tercer cas dels 5 que tenim d'equips que tornen a la competició. Ho farà el 28 de febrer també, i al municipal de Can Oriac segurament hem trobat el discurs més crític.
Com a ciutadà, que em considero abans que entrenador, una mica estranya. Em costa molt explicar a algú que porti un any en ERTE o que tingui el seu negoci a punt de tancar o que no pugui veure la seva família a la comarca del costat des de fa mesos. Em costa molt explicar per què nosaltres som una excepció. Intento ser una persona coherent i que les coses que em puguin beneficiar em semblin igual de justes o injustes o adients o no adients, independentment del meu interès personal.
Escoltàvem el tècnic, a Pablo Becerril. Recordem que la Lliga ja s'havia dividit al principi en subgrups, que després s'havien de creuar entre ells. Finalment, aquesta categoria prèvia a la tercera divisió, la primera catalana, serà l'única que tindrà primera i segona volta, no una volta única, però perquè només es jugarà la primera fase, amb la qual cosa el Sabadell Nord només jugarà contra els rivals del seu entorn en un grup especialment dur i no pas contra els de l'altre subgrup com estava previst en un primer moment.
De moment els arlequinats han estat entrenant aquests dies amb un grup de 10 jugadors com a màxim per motius laborals, no només per una qüestió de confinament municipal, sinó també pel toc de queda, ja que han hagut d'avançar molt els entrenaments, recordem, a les 10 tothom ha d'estar a casa, i la majoria no arriben. Per tant, no afecta massa el confinament municipal a passar al confinament comarcal. Becerril ha posat un exemple molt entenedor sobre això.
Per posar un altre exemple, nosaltres, des de que es va decretar el confinament, el toc de queda, nosaltres no tenim porters per entrenar, no poden venir. Per tant, no sé, sembla complicat competir sense porters de primera catalana o amb porters que no, que no entrenen des de fa molt de temps.
Doncs sense porters està entrenant el Sabadell Nord i a sobre Pau han tingut un positiu a la plantilla en els últims dies i no podran entrenar fins a dimarts de la setmana que ve. Durant tota una setmana estaran en blanc, o sigui, seguint el que seria el protocol normal, en aquest cas, de més enllà del tema futbolístic, no? D'estar en contacte amb un positiu i, per tant, amb aquesta quarantena no podran pràcticament entrenar i hauran de tornar ja a la competició.
Fins i tot hi ha molta incertesa, no? Perquè fins ahir a la nit els clubs de futbol i futbol sala desconeixien dates de retorn, sistemes de competició, condicions sanitàries, comentem ara, fins a ahir al vespre, doncs, no es coneixia això. Ara saben, per exemple, que poden jugar amistosos, però només contra equips d'aquestes mateixes categories. Al final, l'entrenador del Sabadell Nord creu que aquesta celeritat per reprendre les lligues depèn més d'interessos federatius que no pas d'una lògica sanitària o organitzativa.
Entenc els interessos que hi ha darrere, entenc les pressions de la Federació Espanyola, els ascensos, els descensos i aquestes coses, però com a ciutadà em xirria una miqueta. No em correspon a mi jutjar-ho i, per tant, sempre respectar les normes i les seguirem respectant. Si ens fan tornar, doncs ho farem en les condicions que puguem i competirem el millor que puguem, però sí que costa una miqueta entendre com a entrenador. Òbviament, tots volem competir. La qüestió aquí és que has de ponderar que abans d'entrenador o jugador ets persona i entens que la gent està patint i que potser hauríem d'anar tots en la mateixa línia.
I si em deixes, Adri, una més de Pablo Becerril, en aquest cas, parlant de la reacció no només del Sabadell Nord, sinó de tota aquesta primera catalana en general. Hem llegit a les xarxes moltes crítiques en les últimes hores i a Can Oriac tenen clar que no hauria d'haver-hi descensos, insistim, descensos, en un context tan incert com l'actual.
Coincidim pràcticament tots els equips de primera catalana que les condicions han de ser laxes i han de tenir poc càstig la competició, perquè si no directament és una loteria. Si tens la sort que et poden venir els jugadors a entrenar, tindràs més opcions. Si tens positius o no poden venir a entrenar, doncs en tens moltes menys. Si tens jugadors de la comarca, tens més opcions. Si tens jugadors de fora de la comarca, pràcticament no tens cap opció. Sí, els entrenaments s'han de seguir duent a terme respectant el toc de queda. Nosaltres personalment pràcticament no tenim jugadors, suposo que la resta entenc que tampoc, perquè els horaris són els que són i a Espanya doncs, les jornades regulars acaben quan acaben.
En el comunicat emès ahir a la nit, la Federació Catalana de Futbol va anunciar que en breu publicarà aquests nous calendaris.
Per tant, futbol sala Sabadell femení, centre d'esport Sabadell amb el seu sènior femení, el Sabadell Nord, i acabem amb bàsquet. Perquè la Copa Catalunya de Bàsquet tindrà un format especialment peculiar i on no només primaran interessos esportius. Jaume Prat, entrenador del Bàsquet Pia.
La Federació Catalana ens va agafar i ens va doncs, dir que no hi havia descensos i va proposar fer dos grups. Un grup de dalt, que se li va dir, que eren doncs, equips que tinguessin la intenció de voler pujar EVA, i el grup de baix. Llavors, el grup de dalt anava sota el protocol de la FEB que tenen els equips d'EVA, per tant, és antígens cada setmana i aquests antígens han de ser certificats per un metge. Llavors, això pujava molt el pressupost i doncs, la Pia doncs, no podia assumir i van decidir doncs, el grup de baix.
Una mica surrealista que es mogui tot per tema calés, Pau?
Sí, al final no està confirmat el futbol i el futbol sala, però en aquesta manera qui pugui pagar aspirarà a l'ascens i qui no, i aquí vinga el cas, per exemple, del Sabadell Nord, al final serà jugar per jugar i prou. I no parlem d'assumir les despeses de la nova categoria, sinó al final de temes mèdics. Tant la Pia com el club no poden sufragar els costos, com comenta Prat.
A nivell sanitari i a nivell de competició, doncs, bueno, hauria sigut millor estar al grup de dalt, però bueno, és una decisió doncs, que agafa com agafa amb la situació que estem i és comprensible doncs, que hi hagin clubs com el nostre doncs, que no pugui assumir una despesa tan elevada. No sé si pujava 200 euros el cap de setmana, saps? I entre antígens i metges, doncs bueno, es disparava una miqueta.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, 200 euros cada setmana.
Déu-n'hi-do. Per tant, t'estàs anant pràcticament a 1.000 euros al mes.
Sí, més o menys.
Sí que és cert que el tècnic del Bàsquet Pia també ha explicat que no havent-hi test, la pròpia competició ja preveu un sistema de tallafocs, el que es fa, per exemple, al waterpolo aquesta temporada. És a dir, amb setmanes, amb caps de setmanes, sense partits, per evitar així la propagació del virus.
Com ens ho agafem? Nosaltres estem al grup de baix, el sistema de competició és un cap de setmana fem l'anada, el següent cap de setmana fem la tornada amb el mateix equip, i llavors tenim dues jornades de descans i això fa que, doncs, en el cas que surti un positiu dins el nostre equip o l'equip rival, tinguis el tallafoc d'aquestes dues jornades de descans perquè no pugui afectar altres equips, no? Crec que el sistema de competició, si no tens antígens, doncs està encertat.
La sensació preparant tot aquest tema és que la Federació Catalana de Bàsquet anava molt per davant de la de futbol, en aquest sentit.
També és veritat, sí.
Pot agradar més o menys el format, però tenia des de feia dies ja el protocol, el sistema de competició, la data de retorn, que per cert no ho hem dit, serà el 7 de març, per tant, més marge que el futbol, una setmana, i dos més que el futbol sala, i no com en el cas dels equips de futbol, que tot just fa unes hores que coneixen totes aquestes mesures. Dit això, Pau, al carrer Garcilaso com estan?
Doncs pots imaginar-te, com la resta, entrenant des de dilluns de la setmana passada, falta gent, perquè el toc de queda de les 10 també els afecta, i entrenen més per recuperar sensacions i to físic que no pas per una qüestió tàctica. Ho fan, a més, amb mascareta.
No estem tots, estem la gran majoria, però bueno, tenim aquest hàndicap. I l'altre és que estem entrenant a l'interior i, per tant, amb mascareta. I els jugadors, doncs, bueno, està sent un procés, doncs, difícil d'adaptar-los, no? Però, bueno, contents de poder tornar a estar en una pista de bàsquet i tornar a gaudir, encara que sigui en aquestes circumstàncies, en aquesta situació, no? Tot el que puguem jugar, doncs, agraïts estarem de poder-ho jugar i poder entrenar i almenys tornar a recuperar una situació més o menys normal, que ja ens fa falta.
I finalment, a la mateixa categoria, l'altre equip de la ciutat que tornarà a la competició oficial en les pròximes setmanes serà el Natació Sabadell de bàsquet.
I que més pujava aquesta temporada a Copa de Catalunya. Allà tenim el Jonathan Ramírez, exjugador i des de fa un temps tècnic del club, convençut que tornen per les pressions, diu, d'estaments superiors.
La proposta de la federació, pues bueno, sincerament, si des de la federació espanyola no se hubiera apretado para volver a jugar, seguramente la federació catalana no lo hubiera hecho. No sé si és arriesgado o no, però bueno.
I com el bàsquet pia, el Natació Sabadell tampoc té la seva plantilla. I més aviat tot el contrari, entrenen només, atenció, amb 4 o 5 efectius, depenent del dia. Sense aquest al·licient de pujar ni tampoc de baixar, perquè la normativa especifica que no hi hauran descensos, feina tindrà el Jonathan per motivar els seus jugadors.
Empezar una competición que solo los que se querían apuntar al grupo de arriba pueden subir, los de abajo básicamente juegan por jugar, digámoslo así, bueno, habrá que motivar a la gente para, como mínimo, tomárselo como lo que tiene que ser, el retomar otra vez la actividad, esas sensaciones, lo que les gusta hacer a los jugadores, que es el tema de jugar. Entonces, bueno, no es un reto fácil, pero bueno, entendemos que cuanto antes se vuelva a una normalidad es mucho mejor.
Per últim, Adri, com a resum, Jonathan Ramírez ha explicat que estan treballant fins i tot aquests dies amb gent de la base i que afronten aquest inici de la Copa Catalunya bàsicament com un entrenament i rodatge de cara al futur i a la pròxima campanya.
Nosotros, nuestra idea básicamente es esta, volver a competir, aunque no tengamos todo el equipo y falte gente. Bueno, hay gente del equipo B que nos ayudará y que ya también estaba en dinámicas, entonces, bueno, el hecho de poder competir, volver, así se puede ganar, que todo el mundo pueda disponer de minutos y empezar a afrontar un poquito y a preparar lo que sería la próxima temporada.
Doncs ja ho veus, Adri, panorama més o menys esclarit del futbol sala Sabadell femení, del sènior femení del centre d'esports, del Sabadell Nord, del bàsquet Pia i del Natació Sabadell de bàsquet. Són els 5 primers equips, perquè també torna, per exemple, la preferent juvenil, insistim, els 5 equips importants, anem a dir-ho així, que tornen en les pròximes setmanes a l'activitat competitiva amb la Lliga.
Amb diferències entre unes federacions i unes altres, amb dates i formats de competició diferents, però amb problemes comuns entre tots ells, com el confinament municipal que no els ha permès entrenar com toca, com el toc de queda, que fa que molts dels esportistes locals, per raons laborals, no arribin a temps als entrenaments. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Ei, som els de la ràdio.
Som els que et fem vibrar amb un gol.
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol!
O els que et coneixem els gustos.
Els teus gustos de veritat.
Aquest dissabte, dia 13, fem una festa i et volem convidar.
Obrim les portes del Casino dels Senyors, una versió radiofònica barata i aprovada pel Procicat.
Si mires al teu voltant i veus que estem rodejats de poca vergonyes, som el teu programa. La nit del 13 de febrer celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb nosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts, una mica més, i arribem a les 3, tram final del programa que encetem en futbol sala. El Club Natació Sabadell es va endur aquest cap de setmana el xoc de titans que enfrontava el pavelló del nord als dos colíders del subgrup 3B de la segona divisió B. El Mataró arribava com l'equip més en forma de la Lliga, amb 8 victòries consecutives, però el conjunt nedador va imposar el seu joc des del primer minut amb dos gols molt matiners. El tècnic Borja Burgos explica com va treballar aquest fort inici de partit.
Teníem treballat durant la setmana, és just anecdòtic, però dijous sempre fem situacions de joc real i un dels partits era el primer que marqués va al doble, precisament per donar-li la importància a aquesta entrada de partit i, joder, ho han fet més que bé. Jo crec que l'inici ha sigut molt bon, pilota, en defensa. Crec que ha sigut molt curt també, perquè ficar-nos 2-0 tan ràpid, després jo he notat que l'equip podés ha estat massa especulatiu, ha deixat de tenir pilota, ha baixat massa metres en defensa. Però, bueno, al final també el rival juga, també apreta i ha sigut difícil i l'inici molt important.
Bona anècdota, per tant, del Borja Burgos. La seva idea als entrenaments al final va donar els seus fruits. Els maresmencs van igualar el marcador, però una genialitat de Dani Castro va situar el 3-2 i poc després va arribar la sentència a porteria buida. Després d'un inici d'any irregular, amb dues derrotes que no entraven en els plans de l'equip, el triomf contra l'Aliança Mataró pot marcar la tendència de les últimes jornades de la primera fase. Així ho assegura Burgos, tot i que creu que no hi ha res tancat.
Un pas endavant per al nostre primer objectiu, que és aquesta segona lligueta. Encara queden 5 partits, que és marge suficient com per no donar encara les coses perfectes, però crec que avui era molt més que 3 punts, era també tenir el gol haver-es guanyat, era, bueno, venir d'un mal inici d'any amb dues derrotes i cony, fer el passet aquest endavant, el cop damunt de la taula, i demostrar on volem estar, quin tipus d'equip volem fer, i jo crec que l'equip ho ha demostrat que es competeix molt bé i que està per tot aquest any.
Resten 5 jornades i el Natació Sabadell de Futbol Sala torna a ser líder en solitari amb 27 punts, 3 més que l'últim rival, que el Mataró, i amb la baraja més guanyat. Com ja us hem anat explicant, els punts s'arrosseguen a la següent fase i els pròxims partits seran de màxima importància per encarar de la millor forma possible una fase d'ascens que el club ja té a tocar. I a l'altre subgrup, l'Escola Pia es va quedar amb la els llavis a la pista del Bellsport l'Hospitalet. Els de Pedro Donoso van estar a punt de guanyar on ningú havia estat capaç de puntuar fins aquest passat dissabte. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
El marcador reflectia un 2-4 a menys d'un minut, però un doble penal quan quedaven 50 segons i un gol riberenc a falta de només 5 segons van privar dels 3 punts al conjunt escolapi. Un dels golejadors del partit, Jordi Sardà, es lamenta pel desenllaç però intenta veure el got mig ple i no mig buit.
Teníem el partit pues, a les nostres mans ja, a falta de 50 segons. Van guanyar 4-2 al camp del líder i realment una autèntica llàstima. Si ho mires a final de temporada, segurament aquest punt ens donarà molt perquè és la pista del líder i de moment ningú ha puntuat allà exceptuant nosaltres, però veient com va anar el partit ens va quedar una miqueta un regust de derrota.
El dissabte va ser un capítol més dels finals bojos dels de Pedro Donoso aquesta temporada. Al carrer Garcilaso, per exemple, el Gasifred Ibiza va passar del 5-0 al 5-7 a la segona part. I en el darrer partit, a casa, contra el Cerdanyola, el desenllaç va ser a la inversa, marcant el 5-4 gairebé sobre la botzina. De les 5 jornades que resten, l'Escola Pia juga ara 4 partits seguits contra equips de la part baixa de la classificació. Cerdà, però, no vol estar pendent de la taula.
Simplement volem estar el més amunt possible, però tampoc ens volem que ficar a mirar la classificació. Nosaltres ara portem tres partits que hem jugat per mi contra tres dels millors rivals que hi ha en el nostre subgrup, que són Cerdanyola, Martorell i Hospitalet, i hem guanyat dos d'ells i un hem estat a punt. I això significa que tenim equip per lluitar, per competir contra qui nosaltres ens proposem.
L'empat a la pista del Beisport deixa la Pia en quarta posició amb 21 punts i amb 3 de marge, precisament respecte a l'Ibiza i al Cerdanyola, tot i que aquests dos encara amb un partit pendent. Les últimes 5 jornades en aquest subgrup 3A seran d'infart.
I la primera d'aquestes 5 jornades tindrà lloc aquest cap de setmana. El club tindrà desplaçament llarg a la pista del quart classificat, el Segorbe. Serà diumenge a 4:45 de la tarda i per la seva part la Pia torna al carrer Garcilaso per rebre en l'horari habitual dissabte a les 6 la Unió Santa Coloma, un rival que ara mateix està a 7 punts dels de Pedro Donoso, però que encara tenen dos partits pendents.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Fem un apunt ràpid de waterpolo perquè 5 jugadors de l'Estalpol Natació Sabadell queden convocats des d'avui fins dissabte a Itàlia amb la selecció espanyola per disputar a partir de dijous l'anomenada Copa Freccia Rossa a la localitat d'Òstia. Són Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja, Fran Valera, Òscar Asensio i el porter Edu Lorrio, qui ha destacat aquesta convocatòria com un dels últims bancs de proves abans dels Jocs Olímpics de Tòquio.
Como todas las competiciones y todas las convocatorias que hay, con la máxima ilusión, con la mayor de las intenciones en cuanto a aportar, en cuanto a sumar al equipo, ayudar al equipo a llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos y sabiendo a nivel colectivo pues que puede ser o seguramente sea una de las últimas competiciones o preparaciones que vamos a hacer antes de los Juegos Olímpicos. Así que creo que es una muy buena oportunidad contra un equipo como Italia, que ya sabemos lo que es y el nivel que está, y a un equipo como Estados Unidos, que al final es una de las potencias mundiales también en el waterpolo.
Com explicava Lorrio, aquest torneig a Òstia juga en format triangular. El debut dels de David Martín serà dijous a les 8 contra els Estats Units. Dissabte, mitja hora més tard, està programat el segon i últim partit contra l'anomenat Settebello italià. I l'Oar Gràcia Femení ha fet un pas de gegant cap a la salvació a la divisió d'honor plata d'handbol gràcies a la victòria d'aquest cap de setmana 33-29 al carrer Bocaccio contra el Servigrup Benidorm, un triomf d'aquells que es podrien considerar de 4 punts perquè les de Carol Carmona han avançat un rival directe a la classificació i a més s'han endut l'avaraix particular, això sí, no sense en sorprevi. L'Oar havia de guanyar precisament per 4 gols o més de diferència després del 27-24 de la primera volta a la Marina Baixa, i dissabte, a l'inici del segon temps, va arribar a agafar 10 gols de renda amb el 21-11. El Benidorm, però, va reaccionar, es va situar 3 gols i el definitiu que segellava la baraja el va fer Emma Serna quan només quedaven 4 segons perquè sonés la botzina del final del partit. Així ha relatat ella mateixa aquesta acció.
Havíem de guanyar 4 per poder sobrepassar-les en la classificació, i va ser al final que me la van passar, i abans van demanar un temps mort i vam dir que s'havia de marcar sí o sí. Llavors la pilota va arribar a mi, vaig haver d'ajudar i vaig marcar, i és el perquè estem davant d'elles en la classificació.
Una Emma Serna que va ser la gran protagonista del partit, i no només per aquesta jugada, en total va fer 11 gols, o el que és el mateix, un de cada 3 de l'Oar van dur la seva signatura. Encara en edat juvenil, reconeix que va ser el seu millor partit, però també apunta un altre factor.
Definitivament, i tot això gràcies a la defensa, que va ser molt compacta, i gràcies també a la porteria vam poder córrer, que ens va servir de molt, i és quan ens vam allunyar del marcador.
Amb les 3 victòries consecutives que porten ara, les de Carol Carmona salten a la 9a posició amb 13 punts i 5 de marge respecte al descens, un escenari prou favorable però encara no definitiu. Serna assegura que són conscients del moment i que l'estan gaudint.
Vam sortir enxufadíssimes, sabíem pel que anàvem a fer, sabíem que volíem guanyar, i vam ficar totes de la nostra part, i tota la banqueta, tota l'estona animant, i vam disfrutar, i això ens va donar la victòria. Ja anàvem conscienciades que havíem de guanyar i havíem de fer tot el possible, ens havíem de deixar la pell, i ho vam fer i ens va servir de molt.
Dissabte a les 6, l'Oar Femení podria deixar virtualment feta la permanència si guanya per quarta setmana consecutiva. Serà a més a la pista d'un rival directe a l'associació lleidatana, qui marca el descens. Per avui això està tot. Demà, entre altres coses, tindrem la visita del Sabadell juvenil a les 4 a Saragossa contra l'Olivar, o la roda de premsa de Jaime Sánchez, central del Centre d'Esports. També buscarem ex del Sabadell i del Zaragoza. Una abraçada des del control de so del Sergi Cubero. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà més, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.